Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia. Passen 2 minuts de les 12 del migdia, us informen a closa. El PP d'Alberto Núñez Feijóo manté el silenci i comunica que no té res a dir sobre les investigacions per part de la justícia andorrana a l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, als exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez i els exmembres de la Policia Nacional Eugenio Pino i Bonifacio Díaz per l'operació Catalunya. Canviant de qüestió, aquest dijous, que és l'últim dia de selectivitat, el govern digitalitzarà la tria anònima de l'idioma d'alguns dels exàmens. Ho ha anunciat aquest matí el Departament de Recerca i Universitats. Ens ho explica la Sílvia Muñoz.
El Departament de Recerca i Universitats provarà 2 tecnologies, el QR i el Bluetooth. L'objectiu d'aquest testeig és, segons la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Cristina Gelpí, millorar l'eficiència.
És eficient o no? Quines limitacions té? Quines possibilitats? Quins inconvenients tindrà? Quant de temps triguem, per exemple, quant de temps triguem a fer tot el procés de distribució, etcètera, no? El temps que triguen les antenes a processar aquesta informació, el temps que es triga a llegir un codi QR, etcètera.
Aquesta metodologia es podria aplicar en un futur en altres aspectes, com la tria d'optatives.
Gràcies, Sílvia. En clau internacional, Brussel·les s'inclina a favor de concedir a Ucraïna l'estatus de país candidat a adherir-se a la Unió Europea. Són declaracions de la vicepresidenta de la Comissió Europea, Vera Jourová, des del Fòrum Europa-Madrid.
Ucrania tendrá que cumplir con todas las obligaciones y cumplir con todos los hitos y cumplir todos los criterios que han sido diseñados para los países candidatos para poder ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea.
La recomanació de la Comissió Europea es tancarà aquesta setmana i es traslladarà als estats membres, que són els que tenen l'última paraula. D'altra banda, les agències de viatges envien una carta al Ministeri d'Interior reclamant mesures urgents per fer front a l'arribada de turistes. Demanen més reforços als aeroports per tal d'evitar una situació de col·lapse. La patronal considera insuficient el reforç de 500 efectius que va anunciar el govern espanyol i assegura que en els últims dies s'han superat les 3 hores d'espera als controls de passaport i als accessos a les zones d'embarcament i, per tant, hi ha hagut passatgers que han perdut vols i connexions. Les agències alerten que el problema cal que es resolgui abans de començar la temporada alta. I en clau econòmica, el deute de les administracions públiques continua creixent i ho fa a gran velocitat. Aquest últim any, el deute públic s'ha incrementat fins a arribar als 60.780 milions d'euros, el que significa que el deute total és d'1.453 milions d'euros. Una situació que suposa haver sobrepassat en només 3 mesos, el percentatge d'endeutament respecte al PIB inicial previst per tot l'any. Més notícies. El Departament d'Empresa i Treball obre la convocatòria del programa 30 Plus. L'objectiu és fomentar la inserció laboral de les persones majors de 30 anys que es troben a l'atur. El tràmit està obert fins al 30 de juny i està dotat amb 23 milions d'euros que es repartiran en dues convocatòries, una per la formació i l'acompanyament i l'altra per subvencionar contractacions. Es calcula que un total de 2.400 persones es beneficiaran d'aquest programa. I a Barcelona, l'Ajuntament preveu actuar aquest any i el vinent en un centenar d'escoles per pacificar el seu entorn i convertir els accessos en llocs de trobades segurs i saludables. Un total de 216 centres educatius es beneficiaran d'aquest programa anomenat Protegim les escoles i ho faran fins a finals de mandat. La inversió serà d'uns 16,8 milions d'euros i precisament l'objectiu del mandat se situava en els 200 centres. I encara un altre apunt, més de la meitat de les confiscacions de cocaïna que es fan a la Unió Europea són a Espanya. De fet, el nombre d'intervencions d'aquesta droga a l'Estat suposa a prop del 55% del total a la Unió Europea. De totes maneres, Espanya no lidera el rànquing dels quilograms confiscats de cocaïna, en aquest cas Bèlgica i els Països Baixos, és on més quilos s'han confiscat. A més, segons l'informe de l'Observatori Europeu de la Droga i les Toxicomanies, Espanya també és el país de la Unió Europea on més plantes de cànnabis s'han confiscat amb gairebé 1,5 milió, el que representa un 52% del total. I ara, els esports amb Xavi Toscano.
A la Lliga Espanyola de Futbol, el protagonista del dia és el nou fitxatge del Real Madrid, el francès Aureli Tchouaméni, el migcampista fitxat la setmana passada per 80 milions d'euros. Ha passat aquest matí la revisió mèdica a Madrid després de jugar ahir amb la selecció francesa un partit contra Croàcia, qui, per cert, els va eliminar de la Lliga de les Nacions. L'acte de presentació del nou jugador madridista comença en aquests moments a la ciutat esportiva del Madrid. D'altra banda, un altre dels noms propis a aquesta hora és el de David López. El defensa s'acomiada de l'afició de l'Espanyol després d'haver militat 8 temporades al primer equip i jugat 237 partits amb la samarreta blanc i blava. El comiat s'està fent en aquests moments a l'RCD Stadium davant de socis i aficionats pericos. En bàsquet, després de la marxa del català Peñarroya, el València ha fitxat Àlex Mumbrú com a nou tècnic. L'entitat taronja i l'entrenador barceloní han signat un contracte per 3 temporades fins al 30 de juny del 2025. Mumbrú arriba després d'acabar el contracte amb el Bilbao Basket, on hi ha estat vinculat 4 temporades com a tècnic i 9 com a jugador. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha anunciat avui que el jugador Roger Vermosell no continuarà l'equip la temporada que ve. Vermosell ho deixa havent disputat 67 partits amb la samarreta de l'equip colomenc i havent jugat 3 vegades la Final Four de la Copa del Rei.
Gràcies, Xavi. I ara us deixem al matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga i el seu equip del magazín. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Olor de tinta.
Vinga, que ja estan vosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, l'Aure Ferran, periodista, amb aquesta olor de tinta que ens encanta, eh? cada 15 dies ens visita l'Aure a l'espai de lectura del matí a Ràdio Estel. Per cert, Aure, avui de què parlarem? Fet un petit spoiler, ja saps que anem a fer petits avançaments.
Avui parlarem de llibres, com sempre, però també parlarem de cinema, d'aquesta bona combinació que a vegades és de pel·lícules que hem vist, que estan basades en llibres i que fa que també ens convidin a llegir, que això és la part important, no? A vegades veiem la pel·lícula, és molt probable que algunes de les quals parlarem avui les coneguem per haver-les vist al cinema i no en som conscients, o sigui que en som, de que provenen la història original d'un llibre, però això ens pot engrescar a fer-ho. I algunes són pel·lícules d'èxit, com sempre, llibres d'èxit que adapten a pel·lícules, d'altres no tant, per tant hi ha una mica de propostes variades i estan això, inspirades en llibres, el cinema sovint agafa novel·les per fer-ne adaptacions a la gran pantalla, no sempre responen al que és la lectura o no, vull dir que és tot aquest món, una mica com el que parlàvem de les sèries de televisió la setmana que en vam parlar, doncs que a vegades això, inspiració, però que és maco, no?, que també s'entrellacin aquestes dues arts.
I mira, de fet, amb la bona recomanació que ens vas fer, jo és que no l'havia vist als Darrell, i la vaig seguir, la vaig veure, està a Netflix, i és meravellosa.
Sí, és molt maca. Sí,
que,
sí, sí.
No? Amb tota la...
Tot i que als Darrell, el que dèiem, amb els llibres, poc a veure, vull
poc
dir
a
que
veure.
Poc a veure. Està molt inspirada, vull dir, no és allò. A vegades el fet de que diguin que està basada o inspirada és important,
és diferent, eh?
Perquè no sempre responen al que nosaltres hem fet la lectura.
Tot i així, tu, òbviament, vols reivindicar que sempre, no?, ens hem de quedar amb les novel·les. Per què?
Home, hi ha diversos punts que fan que normalment t'acabis inclinant, si veus les dues coses, tu pots passar molt bé amb la pel·lícula, però hi ha diversos punts que fan que t'acabis inclinant normalment pel llibre. Per exemple, la primera és òbvia, és la font original. Per tant, sempre diuen que a vegades l'original és el millor i que les còpies poden ser més o menys bones. N'hi ha qui l'encerta més, n'hi ha qui menys, però el llibre sempre és la font original. També perquè ens ofereixen una riquesa de detalls, matisos, que el cinema no sempre ens pot arribar a donar. Perquè el dibuix dels protagonistes jo crec que sempre està molt més ben fet en una novel·la que no en una pel·lícula, perquè la pel·lícula tens el temps que tens, una hora i mitja, dues, i això fa que hagis de condensar la història i també aquest perfil dels personatges. Els llibres normalment s'hi poden extendre molt més en la descripció que fan. També perquè sovint els cinemes prenen unes llicències respecte a la història original que acaben desvirtuant, no?, una mica el que és la història, perquè l'han de fer més atractiva, perquè han d'incloure alguns elements que garanteixin que la pel·lícula serà d'èxit.
Clar.
I llavors això fa que a vegades no hi hagi...
Desvirtuï, no?, una mica.
Desvirtuï una miqueta el que és la història original del llibre. I també perquè, a vegades, per una qüestió de temps, acaben retallant parts del llibre que tu potser com a lector les has gaudit molt i que quan veus la pel·lícula les trobes a faltar. Però clar, és evident que s'ha de passar tisora, no?, i això passa. Però crec que per aquests aspectes sempre acabem gaudint, si la història ens agrada, molt més el llibre que la pel·lícula.
I moltes vegades això que tu deies, a mi el que em fa més gràcia és veure com, doncs, després com s'adapta a la gran pantalla, justament, no?, quins són els actors, no?, les cares que els hi posen, això és el que més m'agrada.
Clar, això té la contrapart bona i dolenta, de
clar,
vegades,
si
perquè si veus primer la pel·lícula, a vegades quan llegeixes el llibre ja t'imagines aquell personatge amb la cara de l'actor o l'actriu que has fet, però si normalment has llegit el llibre primer, a vegades et passa tot el contrari, no?, que dius, home, no me l'imaginava gens així el personatge, i això ja fa que et costi una mica més de pair la pel·lícula.
Doncs què, hi anem?
Hi anem, vinga, va.
Som-hi.
Me casé con 18 años, pero no fue por amor.
Su marido es un santo y todos debemos respetarle por el bien de Rusia.
El amor romántico será la última.
He triat per començar un clàssic i pensa que les tries que he fet avui són molt diferents perquè tothom trobi algun llibre que li pugui venir de gust. I ara que tenim a portes l'estiu, que potser tindrem més temps per llegir, doncs potser aquestes pel·lícules ens inspiren a agafar el llibre en la qual les van basar. Per tant, començo amb un gran clàssic, aquest Anna Karenina, del Tolstoi, que podeu trobar una edició en català publicada per Proa, per exemple. Una història que Tolstoi va publicar el 1877, una de les grans històries d'amor de la literatura, i que la veritat és que ha estat portada al cinema diverses vegades, però aquest fragment que sentíem corresponia al tràiler de l'última versió que es va fer, que la va dirigir el Joe Wright i que estava protagonitzada per la Keira Knightley i el Jude Law. La història jo crec que tothom més o menys la coneix, ens situem a la Rússia del segle XIX i a través d'aquest realisme psicològic una mica que freqüentava les novel·les de Tolstoi ens descriu aquesta societat aristocràtica de l'època I entre tots els gran ventall de personatges que van desfilant pel llibre, ens n'oposa dos, els de l'Anna Karenina i els del Levin. L'Anna, ja sabem, s'enamora d'un oficial, deixa el marit, deixa el seu fill per viure aquesta passió que al final no l'acaba satisfent de cap manera i que la condueix al suïcidi. El Levin, en canvi, és aquesta part més espiritual, una mica la contraposició del que era el mateix Tolstoi i que acaba unint-se a la Kitty, que és tot el contrari, no? La serenitat, i ella aconsegueix trobar l'equilibri. És això, una gran història universal, llarga, hem de tenir paciència, no, clar, tot s'ha de dir, els llibres de Tolstoi te'ls has de prendre amb calma. Però crec que, igual que Guerra i Pau, no? Vull dir que sí. Són llibres que els hi hem de donar una oportunitat en algun moment, i Anna Karenina jo crec que és un d'aquells llibres que tothom ha d'haver llegit. I la pel·lícula, la veritat és que aquesta versió és prou bona, vull dir, molt recomanable.
Mira, és que ja saps que avui s'ha celebrat la selectivitat.
Sí, comença avui. Sí.
Comença avui fins dijous. I a les 9 ha començat la classe de l'aula, l'examen de llengua castellana i literatura. Clar, Aure Ferran, a veure, si et pregunto sobre la epanadiplosi i l'anadiplosi, com et quedes?
Doncs que suspenc la selectivitat.
Em quedo així ara mateix. Doncs aquestes són les figures retòriques que justament han entrat.
M'acaben de xivar.
Ara mateix, de fet, la Silvia Muñoz, ja sabeu que en el punt de la una, aproximadament, connectarem amb ella, ha anat fins al campus d'aquí, de Barcelona, de la Politècnica, justament perquè ens expliqui una mica les reaccions, i de moment ja ens diu que això és el que ha entrat en aquest examen de llengua castellana. A les 12, ara mateix estan amb l'examen de llengua estrangera, i a les 3, anàlisi musical, cultura audiovisual i electrotècnica, física o geografia.
Mare meva, quina mandra. Només de recordar-ho...
Tu vas passar nervis o no? Jo vaig passar molts nervis.
No especialment, perquè sempre ha sigut una mica de tirar-me les coses a l'esquerra i dir és el que hi ha i s'ha de fer i endavant. Però recordo molta mandra de tants exàmens, de tanta concentració i de tota aquesta pressió afegida, no? Que semblava que tu juguessis tot en dos dies, que no sé si és massa just, la veritat.
I tu te'n recordes, doncs, de quan sorties de l'examen que comentaves, no? Sí. Enrotllant. Justament...
Comentaves i feies un reset mental, perquè això que m'has dit ara mateix, o sigui, és de les 50.000 coses que en aquell moment sabia i que amb el pas del temps no he tornat a sentir a la meva vida ni he necessitat.
Escolta, i ara que has dit allò del reset, és veritat que t'aconsellaven. Ara has de fer un reset i pensar en el proper examen, no?
Sí, sí.
Doncs vinga, amb aquestes rondalles que s'estan fent, ara ho diré bé, amb aquests grupets, el que s'està parlant ara mateix és que el més criticat és el que és un adverbio de foco.
Un altre suspens. A veure,
la Sílvia Muñoz ja ens donarà la resposta quan parlem amb ella. Què et sembla? Continuem avançant.
Vinga, va, una segona proposta.
¿Ocurre algo?
¿Podríamos hablar un momento?
Claro.
No hemos estado con nadie durante años. Me siento sola y me imagino que usted también.
Nos conocemos desde hace... ¿Desde cuándo somos vecinos? No nos conocemos de nada.
Habrá que empezar a conocerse.
No me gusta que piensen nada malo.
Ya sabes, la gente cotillera.
Esto no va de sexo. Va sobre pasar la noche. Creo que podría volver a dormir.
Doncs
si
aquesta és Nosotros en la noche, una pel·lícula que podeu veure ara a Netflix, que està protagonitzada pel Robert Redford i la Jane Fonda i que està basada en un llibre magnífic d'un autor imprescindible del qual ja n'hem parlat aquí, que és el Ken Haruf, que es diu Nosaltres en la nit, la versió en català, la podeu trobar per Angle Editorial. La veritat és que és una història molt tendra, una molt bona adaptació del llibre, que parla d'aquesta necessitat que tots tenim de connectar, que ens parla de l'envelliment, de la solitud i també dels prejudicis que hi ha a la societat.
És molt xula.
És molt xula, perquè a més ho fa a través de la història de l'Adi i el seu veí, en Luis. Tots dos són vidus, fa anys que són veïns i que estan experimentant en la pròpia pell el que vol dir la soledat. I llavors, un dia, que és el que sentíem al tràiler, l'Adi se'n va a trucar a la porta del Luis i li proposa que passin les nits junts, perquè les nits es fan molt llargues quan et sents sol. És el que ella deia, diu, no és una qüestió de sexe, és una qüestió de poder estar acompanyat. I a partir d'aquí, doncs, s'estableix una relació superespecial entre ells dos, però també entren altres factors entremig, com els familiars, que potser no veuen, o la mateixa societat, perquè representa que és un poble més o menys petit i tancat, que no acaben d'entendre i comencen totes aquestes tafaneries, no?, de a veure què fan, perquè van junts aquí, perquè van junts allà, i realment sí que acaba creixent aquesta història d'amor, que, bueno, al final ja el veureu, però que Ken Haruf narra magistralment i que la pel·lícula recull molt bé, tot i que és d'aquelles pel·lícules que sí que és cert que hi ha passatges del llibre que els han hagut d'obviar,
sí,
i que t'agradaria realment que els haguessin pogut recrear.
Nosaltres en la nit, eh?
Nosaltres en la nit, sí, de Ken Haruf, publicada per Angle Editorial en català.
I ara d'una parella de dos passem a una parella de tres.
Eres John Grogan y te contratarán de reportero en el principal diario local de esta ciudad. ¡Lo has conseguido!
¡Soy la pera!
Una casa de ensueño. Podéis pintar animalitos y montar un cuarto de juegos porque querréis tener hijos, ¿no? ¡Sí!
Si quieres mi consejo, cómprale un perrito, chaval.
Nunca he tenido uno.
Es fácil, lo paseas, lo alimentas y lo sacas de vez en cuando.
Doncs aquesta és una pareja de tres.
No l'he vist, aquesta.
No et sona? És Jennifer Aniston i Owen Wilson.
Sí,
és una comèdia que està inspirada en un llibre que es diu Marley i jo, que aquí va publicar l'editorial Circe, que és del John Grogan, que de fet és, ell narra la seva pròpia experiència, no? Sí. I en aquest cas el gran protagonista és en Marley, que és un gos, i aquí ens narren a través de l'arribada del gos a la família també com va creixent aquesta parella per acabar convertir-se en aquesta parella de tres inicialment, però també després els va acompanyant mentre el gos va creixent, amb com ells creixen com a parella, amb els canvis que tenen a nivell de feina, amb quan arriben els fills, algun avortament que té ella. Vull dir que és com una novel·la autobiogràfica molt tendra, molt divertida, que la pel·lícula també sap copsar, molt bé tot aquest ambient. A més, tots dos ho fan molt bé, tenen molt bona química. I la veritat és que és molt entretinguda, i sobretot el Marley, que és el labrador, el gos que inspira tota la història, és que, bueno, és tot passió, 50 quilos de passió, d'amor desenfrenat, però també d'un huracà devastador que els altera la vida a tots dos, que no et pots imaginar com.
Per tant, els aprovem, amb aquesta adaptació.
Sí, la veritat és que molt bé, i és una pel·lícula i un llibre que tothom que ha tingut gos, o que li agraden els gossos, o que tingui gos, que la miri quan necessiti una estona d'aquelles de diversió, de tendresa, i també algun punt d'aquells més colpidors, no?
Sí.
Perquè tots sabem que la vida del gos són X anys i la teva
i
són X anys
limit,
més. Vull
sí.
dir que hi ha un final. Però és molt maco, i el llibre també. La veritat és que quan empatitzes molt.
Vinga, doncs anem per la propera, que sí que l'he vist.
Dickie Greenlee?
Soy Tom. Tom Ripley.
¿Tom Ripley?
Estudiamos en Princeton.
¿Nos conocíamos? ¿Qué nombre has dicho?
Ripley.
¿Cómo estás?
Será por poco tiempo.
No, si me gusta.
¿A ti te gusta todo el mundo?
Marsh, ¿a ti te gusta todo el mundo?
¿Vives en casa de Dickie? ¿Te comes su comida? ¿Te pones su ropa? ¿Y su padre lo paga todo? ¿A qué te dedicabas en Nueva York? Contaba mentiras, falsificaba firmas. Me hacía pasar por cualquiera. ¿Qué?
Un dels personatges clàssics,
mira,
clàssics de la novel·la negra.
Tu ho has vist, Pell de gallina, Escolta, aquesta adaptació brutal.
És molt bona. És una adaptació molt bona de El talento de Mr. Ripley, aquesta, una de les grans novel·les de la Patricia Highsmith. La podeu trobar, em sembla, per Anagrama en castellà. No he sabut trobar si hi ha alguna edició
en català,
que és probable que hi sigui, però no, com a mínim no l'he sabut de trobar. Se n'han fet altres versions del talento de Mr. Ripley. Em quedo amb una de les que potser ha aconseguit copsar millor, no? tot el que hi ha darrere d'aquest personatge, que és tan ambigu, que és allò tan pervers, tan calculador, que és aquesta que van protagonitzar el Matt Damon i Jude Law, que recrea aquesta novel·la que és imprescindible, no? Aquest punt de perversitat, està ambientada en aquesta Itàlia decadent però plena d'encant, i ens presenta aquest jove, no? Que temptat per la possibilitat de ser una altra persona i de viure una altra vida, no dubta a falsificar firmes, a suplantar personalitats, a cometre crims o el que sigui. No és tant una novel·la de misteri, tot i que pugui semblar, perquè Highsmith normalment és allò com la reina de la novel·la negra, no? Però en aquest cas no és tant una novel·la de misteri a l'ús, sinó que és una novel·la de podríem dir que potser d'intriga més psicològica i sobretot
totalment
de personatges, no?
Sí,
I el personatge d'en Ripley, no? Aquesta capacitat camaleònica d'adaptar-se, de sobreposar-se, per intentar fugir d'aquest passat que amb ell la complexa.
Jo no sé com serà la lectura, però que la pel·lícula t'atrapa totalment, no? I estàs com molt enganxada,
doncs,
no?
Les novel·les és el mateix, i de fet Ripley és un personatge que va crear Patricia Highsmith i el va recuperar per 5 novel·les més, perquè va veure que allò era un filó,
no?
Aquest
clar.
Personatge és un filó i el va saber explotar. La veritat és que és molt interessant la lectura, i la pel·lícula, aquesta adaptació, també la trobo fantàstica.
Encertada,
Sí.
També li donem l'aprovat.
Evelyn lo intentó con la comida.
Perdona, cariño, el partido está terminando. Solo quiero ver un poco.
Lo intentó con el romanticismo.
Si ahora llevara puesto un vestido de celofán, ¿seguirías mirando el partido de béisbol?
No, cariño, iría a internarte en un manicomio.
¿Sabes lo que necesitamos en realidad, en lugar de estas bobadas? Es una clase de formación radical para mujeres sureñas.
Yo estaba esperando ese sitio.
Lo siento, señora, somos más jóvenes y más rápidas.
Entonces, conoció a una nueva amiga.
Soy la senyora de Cleo Threadgood, una viuda de 82 años.
Una buena.
Doncs aquests són fragments d'una pel·lícula tan bonica. Home. És preciosa, aquesta pel·lícula. És un clàssic, tot i que és dels anys 80, però ara quan sents les veus, no sé si ha envellit prou bé, sí. Perquè té aquell punt que se'ns ha quedat una mica antiga, però la història és molt bonica. Tomates verdes fritos, tomàquets verds fregits, protagonitzada per la Kathy Bates, la Jessica Tandy, per la part gran, diguéssim, i per les dues joves, la Mary Louise Parker i la Mary Stuart Masterson. Està basada en el llibre del mateix títol de la Flanny Flack, que és tot un clàssic contemporani de la literatura nord-americana, aquest Tomàquets verds fregits, que el podeu trobar en català publicat per Viena. I és aquesta història sobre l'amistat, i una mica més enllà de l'amistat, entre dues dones joves als anys 20. L'eix argumental parteix del crim, de l'assassinat del marit d'una d'elles, i a partir d'aquí doncs coneixem com es desenvolupa aquesta amistat en un moment complicat i amb tots els prejudicis que generava, i ens la narra una de les protagonistes grans, que es fa amiga d'una altra dona que també està patint en un matrimoni on no se sent feliç. Llavors ens van contraposant, no?, aquesta història dels 80 i dels 20, de l'amistat de dues dones joves amb dues dones grans. I és que és molt bonica, és molt bonica.
És una pel·lícula i un llibre, justament, sí. No? Que és un imprescindible.
Sí,
no?
Sí.
Haureu, vull dir, és d'aquells que o has de llegir o sí, l'has de veure.
I tant. I a més reivindica també el plaer d'explicar històries, no? Sí. Perquè aquí, en aquest cas, la Jessica Tandy li explica a la Kathy Bates la història de les altres dues, no? I et reivindica això, aquest plaer de narrar històries, sí. de recuperar. Vull dir que és allò una mica com entrat també dins de l'univers narratiu d'una manera molt, molt subtil a partir de la història de les dues noies joves, i també tota aquesta part més reivindicativa, vull dir, per la relació que s'estableix amb elles i tots els prejudicis que hi havia a l'època.
Vinga, doncs seguim avançant. L'Aure Ferran avui ens proposa aquí l'Olor de Tinta al matí a Radio Estel, una sessió de cinema que ens convida a llegir. Anem per una altra.
¿Has visto alguna vez entrar a alguien en esa fábrica?
Tiene que haber gente trabajando.
Lo único que sale de ese sitio son las golosinas. Daría todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica.
Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica.
5 billetes dorados se hallan escondidos bajo el envoltorio de 5 chocolatinas Wonka.
Doncs ja que parlàvem de fer propostes per a tots els públics, he triat una pel·lícula que també va per al públic lector una mica més jove, que és aquesta inspirada en Charlie i la fàbrica de la xocolata, que és una...
I de fet s'han fet musicals, també.
I altres versions anteriors, però m'he quedat amb aquesta que va fer Tim Burton, que és molt espectacular, amb Johnny Depp com a protagonista en el paper del Willy Wonka. I la veritat és que és una novel·la que podríem recomanar a partir de lectors de 10 anys, una novel·la del Roald Dahl, que és un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil, i que en aquesta història, que per cert podeu trobar publicat per La Magrana en català, doncs ens proposa tot aquest món meravellós, no?, intrigant, sorprenent, tota la sensibilitat que hi ha al voltant, i ens explica aquesta història del senyor Wonka, que té una fàbrica de xocolata i ha amagat 5 bitllets d'or dins de xocolatines, no? I en Charlie té la sort de trobar un d'aquests premis, i gràcies a aquesta troballa la seva vida i la de la seva família canvia. La veritat és que és un món, el de Roald Dahl és un món molt peculiar.
Sí, anava a dir que és molt llibres, peculiar, no?
Sí, sí. I has d'entrar en aquesta dinàmica. Jo crec que Tim Burton, tot i que té un punt molt Burton, saps?, com totes les seves pel·lícules, sí. Vull dir, perquè és un segell molt personal, però sí que ha sabut copsar doncs tot aquest punt més màgic que hi ha a les propostes de Roald Dahl, i la veritat és que crec que és un còctel perfecte per un dels millors llibres, jo crec, de Dahl.
Per tant, un altre encert, eh?
Sí, anem bé. Home, és que si et porto pel·lícules que no ho han fet bé, no engrescarem a ningú ni a llegir ni a veure-les.
No, però moltes vegades, potser a vegades, des de les, no?, les pel·lícules que no s'han adaptat bé, recomanem llegir el llibre.
Sí, però potser si ja has vist la pel·lícula l'has trobat fluixa, no t'engresca. I en canvi, si tu has vist aquesta pel·lícula i dius, ostres, pues, vull descobrir l'univers de Roald Dahl, a veure, i comparar, i veure aquests punts de coincidència, o sobretot aprofundir, perquè en trauràs molt més partit amb el llibre, no?, com dèiem abans. Per tant, jo crec que hem de fer propostes que com a mínim siguin interessants.
Per exemple, El senyor dels anells, ara m'ha vingut al cap de Tolkien.
És molt bona adaptació. És una bona adaptació, però perquè, clar, no són universos fàcils de portar al cinema. I els tres volums, doncs, la veritat és que ho han fet molt bé. Igual que amb la ciència-ficció, si coneixeu el del joc de l'Ender, el Juego de Ender, que també se'n va fer una adaptació prou bona. I bueno, és que tantíssimes.
Moltíssimes. Però ara en volem parlar d'una de casa nostra, no?
Doncs sí, ja que fem una darrera proposta, en aquest cas de literatura catalana.
Mira, Andreu, ara ja no hi seré. Tot el que faig és per tu.
Amb ell n'hauria anat a la filla al món.
Massa negocis junts. Els ocells, els sindicats, les feines brutes.
Tu ets diferent.
Els ocells són per volar i per ser lliures, Andreu. Els podem engabiar, però no podem canviar com som.
Vine aquí, preciós!
És difícil de creure.
Pels diners!
Quasi.
Per què ha hagut de fugir el pare?
Perquè amb els manovents pots estar amb ells, però no contra ells.
Ara em feies notar, mentre sonava el tall, que t'estava fent propostes a aquesta hora de títols que fan venir gana, i és veritat, no m'hi havia fixat. Però
la cuinada temporada arriba a la una amb el Xisco, eh?
Doncs però mira, ja anem preparant,
m'estàs fent passar una mala estona, eh?
Sí, perquè podem menjar uns tomàquets verd fregits acompanyats d'aquest pa negre que escoltàvem ara i de postres a la xocolata del Willy Wonka. Però res, ens quedem de moment amb la pel·lícula. Un clàssic de la literatura catalana contemporània, aquest pa negre de l'Emili Teixidor, que podeu trobar publicat, per exemple, en edició de Butxaca per la Butxaca, i de la qual l'Agustí Villaronga en va fer aquesta gran adaptació amb una pel·lícula protagonitzada, entre altres, pel Roger Casamajor i la Nora Navas. És una mica un film com el llibre, a mig camí entre la memòria i la ficció, gira al voltant de la figura de l'Andreu, que és aquest nen jove, aquest preadolescent, diguéssim, de la plana de Vic, en els anys més crus de la postguerra, que el seu pare, que és allò de ferms ideals republicans, l'empresonen per roig en el seu moment, i la seva mare, que treballa en una fàbrica, el confia a uns parents que viuen a pagès per garantir-li la seguretat, no? I aquest temps que l'Andreu passarà a la masia serà el que descobrirà, és allò que en diuen un viatge iniciàtic, no? Que descobrirà el món dels adults, també la iniciació al sexe, o sigui que farà aquest salt, aquest creixement personal. És una obra mestra de l'Emili Teixidor, vull dir que Pa Negre l'ha d'haver llegit tothom.
Tothom. Que va ser Emili Teixidor, per cert, company de residència del meu pare.
Sí?
Quan estaven aquí a Barcelona, va tenir la gran sort de poder compartir aquests anys, mira, justament, anys després del que era la selectivitat en aquell moment, amb l'Emili Teixidor.
Sí, és un escriptor imprescindible, que a més era una persona superhumil, molt enamorada de la literatura, de les lletres, i que ens va fer grans regals com aquest Pa Negre. I tant que sí.
Doncs què et sembla, ara, si ara passem a les recomanacions que sempre fas en aquesta olor de tinta, recomanacions que, com sempre, comencem pel món més adult. Tot i que avui jo ja n'he apuntat, clar, he pres
tens
nota
feina,
de molta feina entre
feina.
Veure pel·lícules, perquè jo és això, jo vull passar mira, justament, avui començar la selectivitat, vull passar examen, és a dir, miraré la pel·lícula i em llegiré el llibre.
I compares.
Per tant, i comparo, i menjaré també
menjaré.
Les recomanacions que ens has fet, mare meva, va, però
doncs res, com que hem fet molta novel·la amb aquest apartat
per trencar
una miqueta la recomanació, he agafat un llibre que em va caure a les mans i que la veritat és que l'he trobat superinteressant, que es diu Mini Filosofia, un pequeño libro de grandes idees, del Johnny Thompson, publicat per Plataforma Actual, i la veritat és que és un professor de filosofia a Oxford que el que ha fet és proposar-nos un viatge fascinant a través del pensament filosòfic al llarg de la història, no? Al llarg de 2.500 anys. Però tot aquest pensament filosòfic, que a priori ens podria fer una miqueta de por, el que ha fet és baixar-lo a la nostra realitat, a preguntes quotidianes, i llavors veiem com la filosofia té una aplicació pràctica a qualsevol dubte que tinguem a la nostra vida, fins i tot als dubtes més nimis, no? No tan importants, saps? Allò, jo vull dir que és molt interessant. Diu, perquè ell es planteja preguntes perquè et facis una idea de per què hi ha qui gaudeix veient pel·lícules de terror. Aquí a darrere hi ha una explicació filosòfica,
sí?
Llavors ell recorre els diferents grans filòsofs al llarg de la història, filòsofs i pensadors, perquè parla d'ètica, parla de literatura, parla d'economia, vull dir que fa una mica una repassada, no ho englobaríem només a la filosofia amb aquella imatge que puguem tenir més tradicional, sinó realment a grans pensadors de la història i aplicat a la quotidianitat. I la veritat és que és una proposta superinteressant i, a més, és molt divertida, molt amena, per anar llegint en fragments allò que t'interessin, de manera que pots anar saltant, no, ara m'interessa aquest tema d'altre, vull dir, no ens l'hem de plantejar la lectura. lectura com una novel·la qualsevol.
Mini filosofia, eh?
Mini filosofia del Johnny Thompson, publicada per Plataforma Actual.
I com sempre, ara marxem a l'exterior.
Exacte, en aquest cas, la llibreria El Tinter de la Pobla de Segur ens fa aquesta recomanació.
La novel·la que volem recomanar des de la llibreria El Tinter és Les ànimes sordes, d'Albert Villaró. De fet, no és una novel·la nova, es va publicar l'any 2000, però s'ha rescatat ara, l'ha rescatat la recentment nascuda editorial Medusa Editora, una editorial nascuda a Andorra, al cor del Pirineu, i doncs que el primer que ha fet ha estat recuperar aquesta novel·la iniciàtica d'Albert Villaró. Fins ara es tendeix a pensar que la primera novel·la, gran novel·la d'Albert Villaró, va ser Obaga, i de fet no, de fet va ser Les ànimes sordes, el que passa que no va tenir, doncs, potser la projecció que va tenir Obaga. Es tracta, doncs, d'una novel·la policíaca, podríem dir-ho, però carregada, doncs, de sentit de l'humor, amb aquest estil tan villaronià, que, bé, doncs, val la pena redescobrir per aquelles persones que no l'haguessin, doncs, conegut l'any 2000 i que ara, doncs, tenim l'oportunitat de fer-ho de la mà, com deia, de Medusa Editora.
Ah, doncs mira, també està bé, una altra bona proposta.
I tant, a més és molt maco que la gent del Pirineu, en aquest cas, escombri cap a casa i agafi també la promoció d'un autor del Pirineu, en aquest cas del Pallars a l'Alt Urgell, però bé, són tots de la zona pirinenca.
I ara acabem, com sempre, amb aquesta proposta que ens vols fer ja pels més petits.
Estic tan contenta amb aquesta proposta, molt. Perquè són dos dels llibres que jo crec que he llegit més vegades quan era joveneta, quan tenia 12 o 13 anys, que són de quan Hitler va robar el Conill Rosa i Sota les bombes, que en el seu moment era quan Hitler robó el Conejo Rosa, perquè no estaven editats en català, i es deia En la batalla d'Inglaterra, la segona part, són de la Judith Kerr, i ara l'altra tribu ha tingut la gran visió de publicar-los per primera vegada en català.
Molt bé,
eh? Vull dir, són unes edicions molt boniques, amb unes traduccions també fantàstiques, i que recuperen dos llibres de literatura juvenil, jo diria pràcticament 12-13 anys a partir, que són imprescindibles, imprescindibles, perquè ens narren una mica des del punt de vista de la protagonista, l'Anna, com es viu l'alçada de Hitler, com el creixement de l'aparició de Hitler, com es viu i com es viu després la Segona Guerra Mundial. I tot i que narra uns fets molt complicats, sempre li troba un punt allò tendre, divertit, de donar-li la volta.
Sí, donar-li la volta, un altre punt de vista.
I la veritat és que són una lectura que de veritat, si teniu fills a partir de 12-13 anys, que els agafin.
Obligatòria, eh?
I els adults també, eh? Els adults també. Vull dir, jo els tinc aquí i ara el primer que faré és tornar-me'ls a llegir, perquè és que els havia llegit milers de vegades i m'ha fet molt feliç que ara facin aquesta edició en català.
Sí, de fet, abans l'Aure fora Amèrica li pregunta, però tu, Aure, quants llibres tens a casa teva? I clar, no els has comptat,
no
però...
No els he comptat, però tinc un problema ara.
Què?
És que normalment els llibres tu els poses en vertical, però hi ha un moment que les prestatgeries ja no t'hi caben. Ara els estic començant a posar a la part que em queda lliure en horitzontal, per tant, vol dir que haig de fer neteja. I d'això en parlarem pròximament.
Sí? Sí. Bona idea. Vinga, va, que surtin com sempre a l'exterior.
Exacte, si et sembla, acabem amb l'última recomanació d'avui, que ens arriba de la llibreria Barba de Molins de Rei.
Hola, sóc l'Anna de la llibreria Barba de Molins de Rei i la meva recomanació d'avui és Si jo tingués una pua, d'Eva Clemente i Teresa Arias i editat per Hemonautes. Per mi és un imprescindible a la biblioteca de casa, ja que parla sobre l'assertivitat del saber dir que no. I ho fa a través d'un personatge molt simpàtic, en Pep Pinxo, que és un eriçó que per por de no ser acceptat no sap posar límits. I a través de la història doncs, coneixem una manera assertiva de posar aquests límits. A més, inclou una guia pels adults per poder parlar sobre aquest tema amb els infants. I l'edat recomanada és a partir de 5 anys.
Fantàstic, doncs també prenem nota.
Molt xula,
d'aquesta bona recomanació. Aure, ja ens has fet un petit spoiler, perquè tinc moltes ganes d'escoltar l'Olor de Tinta dedicar justament a aquesta... No sé si va per aquí, per aquesta segona vida dels llibres, o no.
No, anirà més a com organitzar la nostra biblioteca. Però no en parlarem el proper dia, sinó potser per l'última.
Potser,
que així ens posem deures de cara a l'estiu.
Vinga, doncs Aure, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres, que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, fem una petita aturada i, per cert, mira, si tens problemes de cervicals com els que tinc jo ara mateix o qualsevol altra dolència mèdica, ara és el moment, és el teu moment, perquè tu siguis el protagonista aquí al matí a Ràdio Estel, a l'espai dedicat a la medicina més natural, 663-99-30-62, si ens vols enviar el teu dubte, 663-99-30-62, o també ens pots escriure un correu al matí@radioestel.cat.
Ràdio Estel. Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
Molt pendents a aquesta hora, de fet, de la compareixença en aquests moments del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, està fent aquesta roda de premsa. És normal, eh? Després del Consell Executiu del Govern català, en aquests moments justament està donant explicacions per als darrers col·lapses que ens concentren a l'AP7. Una informació que de ben segur els companys d'informatius ens resumiran en el punt de la una, com també tot el que ha passat aquest matí, aquest primer matí de selectivitat 2022, que es torna a fer, recordem, un 3 dies, eh? I primer de tot el que han fet els alumnes és triar la llengua amb un formulari, que això sí, de manera anònima. Recordem, més de 40.000 estudiants comencen a partir d'avui i fins a dijous aquestes proves d'accés a la universitat que es coneixen com les PAU. De fet, després de l'informatiu connectarem amb la Sílvia Muñoz perquè ens expliqui com ha anat aquest primer dia d'exàmens. Dit això, va, que ja iniciem el recorregut més natural d'aquest programa. Connectem amb els nostres doctors, els millors especialistes mèdics, com són d'una banda el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde, perquè en resolguin tots aquells dubtes que tinguis al voltant de la teva salut i el teu benestar. Recordem com ens pots fer enviar les vostres preguntes.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doncs així de clar, així de senzill, però primer de tot anem a saludar al doctor Juan Márquez. Doctor Márquez, ¿cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Ahora estábamos recordando que ha empezado la selectividad en Cataluña. Entiendo que también en Madrid. ¿Son las mismas fechas aproximadamente o...?
No, en Madrid acabó la semana pasada.
Ah, ¿y cómo fue?
Bueno, pues todavía no, que yo sepa, no están las notas. Salieron...
No, que después creo que son 15 días, ¿eh? Tiempo. Yo no recuerdo.
Creo que, bueno, pues hubo de todo, ¿eh? Descontento por según las asignaturas, vamos, lo tengo muy cerca, con lo cual, pues lo que hubo de todo dependiendo de las asignaturas. Hay quien salía descontento de matemáticas, bueno, pues estas cosas.
¿Usted se acuerda, doctor? Ahora estábamos, es una de las preguntas que hemos hecho hoy.
Sí.
¿Se acuerda de la selectividad, doctor Márquez?
Como si...
Bueno, las pruebas o la prueba.
Como si fuera ayer, me acuerdo.
Y los nervios que pasé personalmente.
Por eso, yo creo que es algo que, bueno, yo no lo puedo olvidar. O sea, yo sé dónde la hice, de que me examiné, dónde comí, creo que soy capaz de recordar hasta las notas que saqué, no en todas ya, pero en algunas asignaturas, y en algunas recuerdo hasta que me preguntaron, o sea que lo viví absolutamente traumático. Sí. Además, bueno, pues necesitaba mantener la nota que llevaba para poder entrar en medicina, con lo cual...
¡Ostras, claro!
Sí, tenía un cierto... Bueno, tenía una presión añadida, bueno, fue un poco... Sí, lo recuerdo perfectamente, y recuerdo además una asignatura en la que erré, y recuerdo en qué pregunta, y sí, lo recuerdo, o sea que, y es algo que sucedió, puedo asegurar que varios años atrás, bastantes, entonces, y todavía lo recuerdo, pues imaginemos lo que supuso, ¿no? Supone una presión, porque te estás jugando mucho, claro. Sí, lo recuerdo perfectamente.
Es que supongo, usted ha dado en el clavo, yo creo, es esta presión que teníamos, ¿no? En el momento de que te estás jugando, ¿no? Tu futuro, de alguna manera, doctor, ¿no?
Sí, totalmente.
Mire, pues para todos los oyentes que ahora mismo pues tengan hijos, como es su caso, deduzco, doctor, pues que estos días, hasta el jueves, en el caso, hasta el jueves, en Cataluña pasarán por esta selectividad. ¿Qué consejos podría darles para que estén tranquilos, sobre todo para esta memoria, concentración? ¿Desde la medicina natural les podemos ayudar de alguna manera?
Se puede ayudar, sí, se puede ayudar. Yo lo que pasa es que no lo tenía, pero seguramente de haber tenido Sonríe Plus lo hubiera utilizado, sin duda. Porque requería, vamos, sin ninguna duda, la toma de en este caso de Sonríe Plus con valeriana, con melisa, con tila, con azahar, ¿no? Sustancias que tranquilizan, sustancias que son capaces de mantener esa tranquilidad, controlar los nervios, pues resulta fundamental, porque nos estamos jugando una barbaridad. Entonces, claro, te juegas tanto que vas muy nervioso y vas muy presionado. Entonces yo creo que es básico, ¿no? Es básico el que puedan mantener esos niveles de tranquilidad. Y con Sonríe Plus, tomándolo 3 veces al día, además no te duerme, no te atonta, no te produce, bueno, una ansiedad reactiva, ¿no? Que a veces se puede producir. Entonces yo creo que es básico. Y el Sonríe Plus, 3 veces al día, desayuno, comida y cena en los días previos, y luego, por supuesto, los días que hagamos la EBAU.
Claro, doctor, yo estaba pensando, porque creo que la edad, ¿no? Y son unos 17, 18 años, ¿no? Que se hacen las pruebas de selectividad, diría, ¿no? Cuando tienes 17, 18 años, ¿no? ¿Tenemos al doctor? Ui, ai, em sembla que l'hem perdut. Mira, just en el moment crucial, pues jo d'aquesta manera també us vaig posant al dia, perquè també ja sabeu que el govern català està anunciant el pla per millorar la circulació de l'AP-7. En aquests moments està compareixent el conseller d'Interior, Joan Ignasi Lena, i també la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que estan explicant doncs aquestes mesures que han acordat doncs avui mateix per reduir accidents i també els col·lapses que estem vivint, entre d'altres, doncs a l'AP-7. Per tant, estarem molt pendents dels companys d'informatius perquè ens detallin doncs tot el que ha anat explicant ara en aquests moments al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. I si tu ens estàs escoltant i tens algun dubte mèdic, també ens pots fer arribar doncs a la teva pregunta al 663-99-30-62, 663-99-30-62. El doctor Márquez ara ens estava aconsellant justament doncs el producte de Mind Sonríe Plus per aquells dies en què doncs estàs més nerviós, ¿no? Doctor, parece que ya lo tenemos conectado de nuevo.
No sé, os he dejado de oír. En un momento dado es como si la conexión se hubiera perdido.
Tranquilo, ¿no? Estábamos comentando justamente el producto de Mind Sonríe Plus que nos puede ayudar para esos días, ¿no? Que estamos más nerviosos, que necesitamos como más concentración, ¿no? Estar como más al 100%. ¿no, doctor Márquez?
Sí, directamente. Sí. Este es el día en desayuno, comida y cena para paliar esos nervios y conseguir tranquilizarnos.
Fíjese que le preguntaba justamente en el momento que nos hemos quedado en silencio a la selectividad, entiendo que son 17, 18 años, ¿no? Que es la edad en que se examinan, ¿no?, de estas pruebas de acceso a la universidad.
Sí, aproximadamente. Soy.
Claro, es una edad, el Sonríe Plus se puede empezar a tomar, entiendo, a partir de los 16, ¿es?
No, incluso antes. Ah. Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, lo que pasa es que es lo de siempre, medicalizar, entre comillas, lo de medicalizar ciertas patologías, ciertas situaciones normales, ¿vale? En niños más pequeños es una barbaridad. Quiero decir, no los una cosa es que un chaval se esté jugando parte de su futuro en la selectividad, en la EBAU, y otra es que me vengan madres con niños de 12 cada año, o de... No, es que el niño, es que los exámenes, es que tiene ansiedad. Vamos a ver, ¿cómo que tiene ansiedad con 12 años? Con 12 años tiene que estar jugando en el parque al fútbol con sus amigos, y esa es la mejor manera de liberar la ansiedad, entiéndeme, ¿eh? Hablo sí. En general, no estoy hablando... Pero es que ahora mismo... es que esto de, no, es que el niño tiene ansiedad. Hombre, bueno, el niño tiene ansiedad, es que está en boca de todos, ¿eh? O sea, entonces yo, medicalizar ese tipo de cosas, si el niño con 12 años tiene un examen, no hay que darle nada. Nada, porque lo que hay que hacer es tratarlo como una cosa normal, es que es su obligación, es que un examen con 12 años es lo menos que le va a ocurrir en su vida, porque la vida es muy dura, la vida es difícil, y lo que hay que enseñar al niño son estrategias para afrontar determinadas cosas, no medicalizarlo con una pastillita, sea medicina natural o no, ¿eh? O sea, entiéndeme, no, da igual, con lo que sea. Evidentemente, casos de ansiedad diagnosticada, casos de depresión, pues pueden existir y puede haber, y efectivamente los hay, pero no hablo de eso, hablo el niño está triste, hay que mandarlo al psicólogo. Bueno, vivimos un poco en la dictadura de la felicidad, donde es que parece que es que todo tiene que ser redondo, todo, ¿no? La vida es difícil, la vida es complicada, y es mucho mejor enseñar al niño ciertas pautas de afrontamiento de ciertas cosas antes que darle la pastillita. Hablamos de chavales en la EBAU, sí. Donde se están jugando muchas cosas, donde pueden ir más nerviosos. Si pudiéramos no dar esto y hacer ciertas estrategias de relajación, ciertas estrategias de afrontamiento, pues mejor. Pero si no, se les puede dar sin ningún problema, ¿no? Más que nada para que vayan más tranquilos y ya está.
Fantástico, pues tomamos nota como siempre. Y si le parece, doctor, vamos a pasar a responder alguna duda de nuestros oyentes. En este caso es Lourdes, que nos escribe desde Sabadell. Dice, buenos días, doctor Márquez. Mi hermana de 67 años se quedó viuda y se vino a vivir conmigo. Me preocupa mucho su salud. Antes era una persona como muy alegre, muy vital, pero desde que tuvo la desgracia de perder a su marido ya no es la misma. Siempre está triste, de mal humor, se niega a salir. Y lo peor de todo es que apenas come y por la noche le cuesta mucho a conciliar el sueño. Comprendo sus motivos, pero me asusta, la verdad, pensar, doctor, en que pueda caer en depresión, en una depresión. Me gustaría oír sus consejos y poder ayudarla. Un abrazo. Lourdes, de Sabadell.
Hablamos de cosas diferentes, ¿no? Hablamos de un problema, totalmente. Una situación que, aunque fuera parte de la vida, bueno, pues es que la pérdida de un ser querido, la pérdida de un cónyuge, ¿no? Me ha parecido entender.
Exacto, sí, se quedó viuda.
Eso es, después de perder a un hijo, uno de los mayores factores estresores que pueden producir un duelo y que evidentemente a veces hay que tratar. Hay un complemento que se llama Temple de Laboratorios Mind que uh-huh. puede ayudar en el que podría ayudar a mantener perfectamente, sobre todo a mantener el estado de ánimo un poco más estable, ¿no? Temple de Laboratorios Mind, siendo capaces de, bueno, pues tolerarlo y de tomarlo bien por la mañana y por la noche, creo que podría ser magnífico para todos esos pacientes que pueden tener o que pueden haber padecido algún problema, en este caso un problema como el que nos está...
Claro, justamente es... Lourdes nos comenta que, claro, está preocupada justamente por su hermana, porque en este caso tiene miedo, ¿no?, que caiga en una depresión, ¿no?
Sí, es que puede ser, ¿vale? Entonces puede ocurrir, puede acabar ocurriendo, y entonces nos encontramos con que no queda. Yo creo que es muy razonable el ponerle temple previamente a intentar otros tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de afrontarlo, pero ya lo habrá afrontado ella, es que tampoco podemos hacer gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues temple de Laboratorios Mind, tomando dos diarias, una por la mañana y otra por la noche.
Fantástico, doctor. Y justamente para cerrar pues esta duda de esta oyente de Sabadell, que comenta que también por la noche le cuesta mucho conciliar el sueño. No sé si en este caso...
Dorven, en este caso. Dorven. Dorven en cápsulas. Una cápsula 20 minutos antes de irse a dormir. Dorven. Perfectamente compatible con temple, por cierto. Entonces, Dorven y temple. Se pueden tomar juntos.
Fantástico, pues tomamos nota de los buenos consejos que nos da, como siempre, doctor Márquez. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Por estar aquí con nosotros. Y ya nos escuchamos el jueves, doctor.
Hasta el jueves.
No. Cuídese muchísimo, un abrazo fuerte. Gracias. Que vaya muy bien.
Adiós.
Vinga, que tutut, que ens diu José, que pengem el doctor Márquez. I, de fet, recordar-vos, com sempre, productes de Mind. A Mind Punés, també a Arbolaris, per a farmàcies, o el número màgic que sempre us dono perquè prengueu nota, que és el 669-56-1768, 669-56-1768, i podeu fer directament la vostra comanda de Mind. I si dieu que sou oients de Ràdio Cel, tindreu un descompte especial en el preu. Que ens han separat del punt de la una. Anem avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Per cert, us recordem que tenim en actiu una enquesta que han emès les nostres àngels de les xarxes avui a primera hora. I és que a partir de la una, després del butlletí informatiu, tindrem per aquí el nostre xef, el Xisco Muñoz, que, com sempre, ens porta aquesta cuina de temporada avui dedicada als préssecs. No sé si vosaltres sou menjadors de préssecs o no, i és per això que avui us preguntem ja a la nostra compte de Twitter, al Matí Estel, aquesta enquesta, justament, si sou de menjar préssecs, si sou menjadors de préssecs, doncs ja sabeu, amb pell o sense pell. Ara volia entrar directament, a veure com van les puntuacions. Harke, tu com estàs?
Què dius? Bé, jo ja he retuitat i he votat.
I què? Com van les coses? A veure,
espera't. Sense pell. Bueno, en el meu cas, jo he votat sense pell.
Bé, de fet, és que clar, sense pell diuen que és més sa, eh?
Ah, no ho sé. També diuen que hi ha moltes vitamines a la pell. I, per cert, hi ha un altre debat a la redacció, perquè hi ha diferents branques, no?, i diferents gustos.
Què està passant
gustos.
A la redacció de Ràdio
També
Estel?
Hi ha el debat de si frescos, és a dir, si la fruita fresca de la nevera o el natural. També hi ha defensors i detractors, en el meu cas, jo sempre natural, perquè tinc, Mercè, tinc molta sensibilitat a les genives. Això potser un dia també li podries preguntar als doctors de Maen, a veure com m'ho podria tractar.
Doncs vinga, prenc nota, Marta.
Interessant, eh?
Sí, escolta que...
No està bé, si m'ho preguntes.
Oh, i tant, ja t'ho faré. El José Luis Pavón, recordem-ho, l'advocat de Digestum Legal que ha estat amb nosaltres, em sembla que no l'ha encertat, el freqüència d'avui.
Em pensava que volies fer algun apunt també relatiu als préssecs. Ell no sé si ha dit com li agradava menjar.
No li he preguntat, ja li he donat prou de feina, jo crec, entre que l'hem fet participar al concurs i ara això...
L'hem desubicat.
Totalment.
Va, recordem la pregunta pels nostres oients. Va, com 14 de juny com avui, però de l'any 1158, Henry the Lion fundava una ciutat a la Alemanya. I avui us preguntem de quina bonica ciutat. És molt bonica, Mercè. Jo diria que tu no hi has estat. Sembla recordar que no hi has estat.
No, no, no.
Però en qualsevol cas, escoltem la segona pista.
La tercera ciudad más grande en población de Alemania y capital del estado de Baviera tiene mucho para ofrecer.
Et una pista.
Mira, i aquesta ciutat... Si hi vas un dia, Mercè...
Perdona, a veure, aquesta música diu... Ai, oh, sí.
No, diu això.
Perdona, està dient...
Diu...
Ai, oh, sí.
Vols que et digui el que diu de veritat?
A veure, en quin idioma?
En alemany, perquè és una cançó tradicional d'aquelles
ja
terres.
Sí.
Diu, ein Prosit, que és un brindis, que també us dona, us acosta una mica més a la solució de... Doncs si diu un José, en realitat.
Ai,
no,
José.
No diu, ai, José. Jo crec que alguns acaben aquesta festa, doncs això, bastant perjudicadets. Tocat. Sí. Què t'anava a dir? Aquesta ciutat, molt interessant, si aneu a un parc, que es diu l'English Garden, que hi ha una onada artificial. I allà, fins i tot quan hi ha les temperatures sota zero, que hi ha neu i fa un fred, perquè allà a l'hivern hi fa molt fred, us hi acosteu i trobareu gent amb neoprè surfejant aquella onada.
Uh-huh. I, de fet, diria que també és la capital del motor, no?
Ah, exacte. Hi ha el museu de la BMW i també hi ha un club de futbol que les últimes temporades ha donat més d'un disgust al primer equip de futbol, masculí blaugrana, que semblava que sí, però al final sempre ens feien una bona cistellada de gols. Sí, des de casa ja sabeu de quina ciutat es tracta, capital de Baviera. 663-99-30-62, el correu electrònic al matí @radioestel.cat. Ens poden escriure, no, Marcel, les respostes tant en català com en alemany.
Home,
també.
Home, sí, sisplau. I si ens vol enviar una nota de veu.
També.
Què diu està fent la Consuelo?
Doncs, no ho sé, potser està preparant-se pel sonar, per exemple.
O per la Patum.
O per la
Patum.
Jo
la veig més a la Patum, la Consuelo. O tu la veus més al sonar.
No, últimament estava força esverada, eh?
Sí.
Ja veurem.
Mi, Consuelo, si ens estàs escoltant, va, envia'ns aquesta nota de veu, ja estàs, o també amb la resposta de la freqüència madurada. Arribem ja al punt de la una, si us plau, ben atents, perquè després del butlletí connectarem amb la Sílvia Muñoz perquè ens doni l'última hora des de la selectivitat que ha començat avui, i després, cuina de temporada, aquí al matí a Radio Estel.